Radio Montblanc. Radio Montblanc.
Bon dia, ara passen 4 minuts de les 10 del matí.
Bon dia, Montblanc. Les notícies de proximitat a la teva ràdio local. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
Què tal? Bon dia. Com esteu? Benvinguts a Ràdio Montblanc. Avui és dimarts 28 d'abril i un dia més us acompanyem en aquesta edició especial del Bon Dia Montblanc fet des de casa, ja ho sabeu, en aquesta situació de confinament en què cada dia us hem mantingut aquesta finestra informativa diària per repassar tota l'actualitat de la jornada a Montblanc i la Conca de Barberà. Tenim diverses notícies destacades, de seguida us les explicarem. Avui, per exemple, parlarem del sistema de recollida porta a porta, que finalment s'ha hagut de posposar a causa de la crisi del coronavirus, i parlarem també de com està afectant aquesta crisi els serveis que ofereix Càritas Montblanc, que ha doblat els seus usuaris en les últimes setmanes. De seguida també en parlarem. I avui farem el Passió pel Turisme de confinament. Ja ho sabeu que fa unes setmanes que el que fem és conversar amb diverses oficines de turisme d'arreu del país per conèixer com estan vivint aquesta situació de confinament, com estan treballant, quines activitats han hagut de posposar. Avui marxarem fins a Arbeca i fins a Calafell, amb la Magda i amb la Imma de les oficines de turisme d'aquestes dues poblacions. Tot això al Bon Dia Montblanc d'avui, d'aquest dimarts 28 d'abril. Comencem.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
I com sempre, comencem repassant la previsió del temps. Una previsió que ens arriba des del Servei Meteorològic de Catalunya i connectem per saber el temps que farà avui arreu del país. Molt bon dia.
Bon dia. Comencem avui aquesta jornada encara amb algunes pluges febles cap als comarques de Girona. Han d'anar a menys durant aquestes primeres hores del matí, però serà de cara a finals del matí, migdia i durant la tarda, quan s'han de reactivar alguns ruixats en aquesta zona, que fins i tot en certs llocs podran caure amb certa intensitat, és a dir, que puguin caure tan sols amb 30 minuts 20 litres i, a més, que vagin acompanyats de tempesta i d'alguna calamarsada o bé pedra petita. Aquests ruixats també podran afectar la vegada cap al nord del Pirineu. D'altra banda, la resta de Catalunya s'espera un ambient molt més assolellat, amb temperatures de cara al migdia que han de ser més altes que les d'ahir, podran arribar fins als 24 graus, també han de ser força més altes cap al litoral de les comarques de Barcelona o Tarragona, i també cal destacar que durant la tarda podran arribar alguns núvols mitjans que puntualment deixaran el cel variable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies i bon dia. Aquesta és, doncs, la previsió del temps per avui arreu del país que ens arriba des del Servei Meteorològic de Catalunya. I ara passen 8 minuts de les 10 del matí. Comencem Comencem a repassar l'actualitat de la jornada d'aquest dimarts, dia 28 d'abril. I avui una de les notícies destacades ens porta a parlar de Càritas Parroquial de Montblanc, que ha doblat el nombre d'usuaris que utilitzen el servei de distribució d'aliments durant el mes d'abril, en plena crisi del coronavirus. Si al gener i febrer s'atenien a 23 famílies, al març va pujar fins a les 35 i durant el mes d'abril s'han atès un total de 62 famílies. D'aquestes, unes 43 són de Montblanc, mentre que la resta són d'altres municipis de la Conca de Barberà. Són famílies que, en la gran majoria, han estat derivades pels serveis socials del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i que, a causa de la crisi del coronavirus, necessiten ajuda per garantir l'alimentació al nucli familiar. Ho explica el plebà de Montblanc, mossèn Simogres.
Dir-vos, en primer lloc, dos previs. Primer de tot, que en motiu d'aquest confinament ens vam preguntar com a parròquia quins eren els serveis que havíem de mantenir i evidentment el servei de Càritas Parroquial, sobretot en la distribució d'aliments, aquesta no es va dubtar mai de que s'havia de mantenir, que havia de, al contrari, s'havia de reforçar. I és això el que fem, és a dir, a part de tots els actes que podríem dir litúrgics i catequètics, doncs Càritas continua funcionant en el que fa referència principalment al servei de distribució d'aliments. Un altre previ important és que Càritas Parroquial de Montblanc des de fa molts anys treballa coordinadament amb el Servei d'Assistència Social del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Per tant, podríem dir que la majoria de les persones que atenem des de Càritas és que prèviament ells han passat per serveis socials perquè són els que tenen la capacitat legal per tal de fer un cribatge el més acertat possible a raó de conèixer les necessitats que pugui tindre cada família i per evitar, també en la mesura del possible, doncs, que hi hagi algun equívoc.
Això és el que deia el plebà de Montblanc, mossèn Simó Gras, que explicava això, que hi havia aquesta doble situació. Parla també de com s'han doblat els usuaris durant el mes d'abril.
Dit això, per tant, dit que el servei de distribució d'aliments de Càritas Parroquial funciona i dit que funcionem coordinadament, és veritat que aquest mes d'abril hem doblat l'atenció de famílies que se'ns han demanat des d'assistència social que féssim càrrec. És a dir, des de l'administració pública se'ns ha demanat que atenguem, doncs, si el mes de febrer teníem 23 famílies, el mes de març d'enguany teníem 35 famílies, aquest mes d'abril hem atès a 62 famílies. Per tant, és un salt substancial que mirem de respondre-hi de la millor manera possible. És evident que Càritas funciona a través dels donatius, sigui amb alimentació directa, en aquest cas de servei de distribució d'aliment, vingudes pel gran recapte, sigui pels fons propis de Càritas o els fons de la parròquia, en casos en moments més puntuals, i sigui també amb l'ajuda puntual de l'Ajuntament de Montblanc. Són aquests els grans, podríem dir, els camins pels quals ens arriben ajuda. I també en allò més bàsic, el Càritas Parroquial de Montblanc també està dintre el fons d'ajuda de la Unió Europea. Per tant, d'alguna manera, amb aquests quatre flancs, doncs, el que la gent ens aporta directament, el que tenim com a fons de Càritas i la parròquia, el que ens arriba de l'Ajuntament de Montblanc i el que ens arriba de la Unió Europea, doncs, amb aquestes quatre fonts de vestiment, nosaltres fem aquesta distribució. De moment, sembla que, si es manté així, Càritas pot anar donant resposta amb això. És cert que, coordinadament amb el Consell Comarcal i Assistència Social i coordinadament amb l'Ajuntament de Montblanc, s'estan preveient possibles escenaris de més complexitat i Assistència Social del Consell Comarcal està buscant fons per tal de respondre en situacions que puguin ser més greus i l'Ajuntament de Montblanc, segons ens sembla, també. Per tant, tots plegats podríem dir que procurem anar a una per donar resposta en allò que és més urgent.
D'altra banda, el plebà de Montblanc assegura que estem expectants i preocupats i disposats, diu, a col·laborar amb l'administració pública per ajudar a tothom. Parla de la confidencialitat del servei i que ningú tingui vergonya d'acudir-hi si realment ho necessita.
Estem expectants. Estem expectants, estem preocupats, però estem disposats a col·laborar amb l'administració pública tant com sapiguem i a tindre les nostres portes obertes perquè hi ha gent, i aquesta també és una tònica que feia anys que jo ho recordo quan era vicari, que encara hi havia alguna realitat així, que va desaparèixer i ara ens tornem a trobar persones que ens demanen ajuda i que d'alguna manera són el que diem una mica vergonyants. És a dir, són persones que, podríem dir, en circumstàncies normals, estan plenament socialitzades, integrades, fins i tot econòmicament, i en aquesta situació, doncs d'alguna manera els hi costa. I, per tant, també animem que si algú realment té una necessitat, o a través d'assistència social o trucant-nos directament a nosaltres, amb total confidencialitat, podem ajudar-los a intentar tirar endavant davant d'aquesta situació. És a dir, un dels esforços que hem de redoblar i que és aquest punt de privacitat i d'intentar evitar de totes també que no la pena de tenir notícies, però sí la vergonya d'haver de demanar ajuda, doncs d'alguna manera faci que hi hagi algú que s'ho estigui passant malament i s'ho passi sol. Jo penso que gràcies a Déu aquí a Montblanc tenim una bona xarxa de no només institucions sinó entitats i serveis que poden estar a disposició d'aquells que ho necessitin, certament mai cobrint allò que voldríem, però si més no, a vegades orientant, ajudant, acompanyant, escoltant. Jo personalment aquests dies potser ho faig més que altres vegades, doncs que no hi hagi ningú pel fet de pensar que quina vergonya, doncs no demani ajuda. Escolteu, en un moment que les coses són complicades, són per tots i ho seran per molts, si ens podem ajudar, ens hem d'ajudar. I ho hem de fer amb la discreció i amb la delicadesa que requereix, però que ningú es quedi al marge del camí pensant que per ell no se'l pot trobar la resposta.
Doncs és el que explicava el Pla de Montblanc sobre la situació de Càritas Parroquial, com dèiem, que durant el mes d'abril ha doblat els seus usuaris al servei de distribució d'aliments, aquest servei que tenen a la plaça de Catalunya, que, com dèiem, de 35 famílies han passat a 62 en un mes, per tant, doblant els seus usuaris.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
L'altra notícia destacada de la jornada ens porta fins al Consell Comarcal de la Conca de Barberà, que ahir celebrava el seu primer ple telemàtic i que va aprovar per unanimitat l'ajornament fins al setembre de la posada en marxa del nou sistema de recollida selectiva a través de contenidors amb tancament, mentre que el sistema porta a porta no entrarà en funcionament fins al mes d'octubre i no al mes de maig, ara d'aquí una setmana, quan estava previst inicialment. L'ens comarcal s'ha vist obligat a prorrogar l'actual contracte a causa de les complicacions generades pel coronavirus que no han permès complir el calendari establert. De fet, el nou contracte s'hauria d'haver activat de forma imminent i tampoc es podia executar la campanya prèvia d'informació a la ciutadania. El sistema de contenidors tancats amb obertura mitjançant una targeta magnètica entrarà en funcionament, doncs, a partir del dia 1 de setembre, mentre que el porta-a-porta no ho farà fins al dia 1 d'octubre. De fet, la prova pilot del porta-a-porta a Montblanc ja es va posar en marxa l'1 d'octubre de l'any passat i ara es preveu doncs, que l'octubre d'aquest 2020 doncs, es posi en marxa arreu de la comarca, també a la resta del municipi de Montblanc. En qualsevol cas, les dues dates queden condicionades, evidentment, per la situació d'excepcionalitat pel coronavirus. La pandèmia ha acabat repercutint en aquest nou contracte, ja sigui pel provisionament de material o bé per la impossibilitat de fer les campanyes informatives tal com estava previst. Segons s'ha exposat al ple del Consell, encara s'espera l'arribada d'uns camions provenients d'Itàlia per bé que ja es disposa de pràcticament tot el material. D'altra banda, el conseller comarcal de Medi Ambient ha avançat que s'hauran d'adquirir nous contenidors de l'actual model per tenir-ne de reserva, per si s'han de reposar durant aquests mesos de pròrroga. Per tant, això generarà uns costos extra. Escoltem el conseller comarcal de Medi Ambient, Josep Amill.
El servei començarà el setembre amb els contenidors tancats, amb targeta magnètica, i l'1 d'octubre amb el porta-a-porta. I bueno, com ha dit el secretari, doncs, bueno, haurem de pagar les amortitzacions dels camions que s'aniran arribant, encara ens en falten uns que són a Itàlia, el material quasi el tenim tot. El que passa que també hi haurà un problema que aquest 1 de setembre segurament haurem de comprar contenidors perquè els que tenim, per exemple, o si algun creme o es fa molt bé, s'han agotat perquè hi ha temps que no en compraven, i aquí doncs haurem de fer una compra de contenidors, mirarem de comprar, si pot ser de segona mà, perquè no han de durar gaire, doncs comprar aquests contenidors per poder tindre contenidors de tot arreu, que si algú ens fa molt bé es pugui reposar.
A causa de l'adaptació a un nou escenari, el Consell Comarcal haurà de fer front doncs, a l'amortització, ara ho sentíem, dels vehicles ja adquirits per l'empresa, el cost del personal addicional i el cost de manteniment dels vehicles antics fins que no entri en vigor el nou sistema. L'ens comarcal també s'haurà de fer càrrec dels costos fixos de la nova maquinària, com per exemple les assegurances. No rebrem la subvenció que es dona per fer la recollida selectiva i això comporta no sabem què, però potser haurem de refer el pressupost, ha explicat el conseller comarcal. Montblanc, l'Espluga, Barberà, Sarral, Santa Coloma, Vimbodí, Poblet i Vilaverd tindran un sistema de recollida d'escombraries porta a porta, mentre que en la resta de municipis, els altres 15 municipis, s'instal·laran contenidors tancats amb targeta d'obertura, com ja s'ha fet a la prova pilot al municipi de Roca. Doncs notícia destacada del dia, eh? Aquest nou sistema de recollida selectiva, una de les grans apostes del Consell Comarcal per aquest 2020, finalment s'ha vist posposat i no començarà fins pràcticament finals d'any, setembre-octubre d'aquest 2020, tot i, vaja, si continua tot tal com està.
De dilluns a divendres, Bon Dia Montblanc, l'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà.
Més notícies. Passem més notícies de l'actualitat de la jornada, com sempre, repassant les dades del coronavirus a les nostres comarques del Camp de Tarragona. L'actualització estadística de les últimes 24 hores eleva el total de morts a 321, 87 d'ells a les residències. Important repunt també de casos, 313 per l'efecte dilluns, per allò de que moltes proves arriben al dilluns i no durant el cap de setmana. La pressió hospitalària, però, no puja. Fins ara, a la regió sanitària se sumen ja 7.200 positius per la Covid-19. Això sí, més de dues terceres parts provinents de malalts amb simptomatologia, però que no han disposat encara d'accés a cap prova diagnòstica definitiva. És exactament la mateixa situació que es trasllada del nombre de defuncions i en què 238 de les 321 comptabilitzades corresponen a persones que tampoc han tingut opció de sotmetre's a cap PCR o test ràpid. Aquest dilluns, les xifres facilitades del Departament de Salut presenten el major creixement d'altes hospitalàries produït en un sol dia, 108, amb un global que frega ja les 700. Ni els ingressos hospitalaris, 143, ni els malalts a la UCI, 33, mostren canvis significatius respecte al dia anterior, al diumenge. I aquesta és una bona notícia, ja que la pressió als centres hospitalaris no creix. Per tant, sembla doncs, que la cosa està disminuint. I ho hem anat dient al llarg de totes aquestes setmanes, la crisi del coronavirus ha obligat a ajornar, a canviar, a repensar moltíssimes activitats de la vida cultural i social del nostre país. I una de les activitats que evidentment no es podia fer era la trobada dels Amics dels Gegants, que era la seva 25a edició i que s'havia de fer en el marc de les festes de Sant Maties, el 15, 16 i 17 de maig, en concret el diumenge 17 de maig. Doncs bé, tot i la suspensió de les festes de Sant Maties, l'Associació d'Amics dels Gegants de Montblanc conviden a la població a gaudir d'aquesta trobada de gegants confinats que s'organitzarà el dia 17 de maig. Apunten des de l'associació que durant tot el dia es podrà gaudir de la trobada virtual que estan preparant amb la participació de 15 colles de gegants i bestiari d'arreu de Catalunya, País Valencià i Navarra, així com també amb l'acompanyament de diferents grups del Seguici Popular de Montblanc. També s'ha presentat el cartell d'aquesta trobada de confinament, obra de Sara Guerrero. En els propers dies, els Amics dels Gegants aniran desvetllant més detalls d'aquesta trobada i de com es podrà gaudir d'una trobada de gegants a través d'internet de manera virtual, que és totalment doncs, una novetat. Per tant, estarem pendents d'aquesta notícia. I una altra de les activitats que es va posposar a causa d'aquesta crisi del coronavirus és el Congrés de Pastorets de Catalunya, que s'havia de celebrar a l'Espluga de Francolí el 12, 13 i 14 de març. Doncs bé, aquest congrés finalment es tornarà a celebrar a l'Espluga de Francolí, semblant en unes dates semblants l'any 2021, el 19, 20 i 21 de març del 2021. Aquestes són les noves dates que han acordat la coordinadora de Pastorets de Catalunya, els Pastorets de l'Espluga i l'Ajuntament del municipi. El congrés comptava amb una vintena d'activitats formatives i amb més de 20 ponents, entre els quals professionals de renom com Toni Albà, Carles Martínez, Joan Lluís Bozzo i Salvador Cardús, entre d'altres. A més, l'esdeveniment volia anar més enllà d'una trobada formativa per proposar als participants activitats culturals molt vinculades amb el territori i també s'havien obert al públic els actes principals. L'organització ha apostat per mantenir l'escenari i l'essència del que hauria estat la quarta entrega de la trobada de Pastorets de Catalunya, però tot plegat de cara al 2021. Ho explica Àngel Tierz, el coordinador d'aquest quart congrés de Pastorets.
Deixa de canviar les dates del quart congrés de Pastorets de Catalunya. El vam haver de posposar el passat 13-14 de març per la situació de pandèmia en què ja ens trobàvem i de confinament, i hem buscat dates alternatives. Ens va semblar que la tardor d'aquest any era molt precipitat tornar-lo a fer davant les incerteses que ens genera la situació i hem decidit posposar-lo per la primavera del 2021. Per tant, l'acabarem realitzant el 19, 20 i 21 de març de l'any vinent.
El quart congrés està organitzat per la coordinadora de Pastorets de Catalunya i els Pastorets de l'Espluga amb el suport de l'Ajuntament de l'Espluga. L'última edició de la cita, que reuneix entitats de cultura popular del país, es va fer l'any 2009 a la ciutat de Madrid. I també us expliquem una altra notícia. Aquesta té a veure amb l'economia de la nostra comarca, de la Conca de Barberà, i en aquest cas de l'all de Valltall. I és que la collita d'alls d'aquesta temporada no serà la més bona dels últims temps, també per culpa de la pandèmia. A més, des de l'Ajuntament de Passanant i Belltall ja preveuen que no podran celebrar la 12a edició de la Festa de l'All, que normalment es feia el primer dissabte d'agost. El tinent d'alcalde de Passanant i Belltall, Pau Minguet, ha explicat a l'Espluga FM Ràdio que molts agricultors no viuen habitualment a Belltall i el fet de no poder anar al municipi a causa de l'estat d'alarma farà que la producció ho noti. Escoltem-lo.
Sí, a veure, aquest any la producció d'alls és una mica complicada, més que res, perquè també hi ha molta gent que té alls plantats i que és gent que no viu permanentment a Belltall i que ha hagut de passar el confinament fora del poble i, per tant, doncs, clar, l'all és un producte delicat que necessita doncs una atenció molt especial i molt personalitzada, i el fet de no poder estar doncs fa que doncs que hagi nascut molta mala herba, que no s'hagi pogut abonar en el moment que tocava, i per tant la producció aquest any doncs pot ser una cosa delicada, i més encara quan pensem que segurament doncs la Festa de l'All que fem sempre el primer dissabte d'agost, doncs aquest any segurament no creiem que es pugui realitzar.
Per 12è any consecutiu, Passanant i Belltall hauria de celebrar aquesta Festa de l'All el primer dissabte d'agost. Tot i això, el tinent d'alcalde doncs encara no sap si es podrà celebrar una festa tradicional que reuneix més de 500 persones amb el popular esmorzar i el mercat de parades de productes de la terra durant tota la jornada al municipi.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc. De dilluns a divendres a la teva ràdio local.
Moment de repassar també altres notícies que tenen a veure amb l'actualitat de la jornada. Els organismes autònoms d'ocupació i emprenedoria del Camp de Tarragona expressen la seva preocupació davant l'anunci de l'Estat de retallar en un 55% els fons destinats a impulsar polítiques actives d'ocupació per aquest 2020. Una baixada milionària dels recursos disponibles que els impactarà directament a l'hora d'oferir programes de formació i d'inserció laboral a persones desocupades de cara a l'any vinent. Les entitats consultades per l'Agència Catalana de Notícies discrepen de la decisió del Ministeri de Treball treball en el context actual, enmig de la pandèmia de la Covid-19, que està causant estralls econòmics i una allau d'ERTOs i, en conseqüència, un augment de persones sense feina. La competència en polítiques actives d'ocupació és estatal i els diners es transfereixen a les comunitats autònomes. En el cas de Catalunya, el 2019 es van rebre 388 milions d'euros, mentre que ara en percebrà 173. La partida la gestiona el Departament de Treball a través del Servei d'Ocupació de Catalunya, que obre convocatòries de projectes específics als quals els organismes s'hi presenten, i és d'aquí d'on treuen bona part dels recursos per desenvolupar les seves accions. Molts d'aquests projectes són anuals i el personal que els gestiona generalment té un contracte temporal vinculat a aquests programes. Segons adverteixen des dels organismes, això causarà una paradoxa, que és que persones que es dediquen a ajudar a trobar feines quedaran a l'atur. D'entre els perfils professionals més perjudicats per la situació hi ha els agents d'ocupació i desenvolupament local. L'Estat justifica la decisió per la necessitat de destinar més recursos a les prestacions per desocupació. Les cinc entitats del Camp de Tarragona que patiran la retallada són Tarragona Impulsa, Mascarandella Reus, Conca Activa, la Conca de Barberà, Iretsa, Vandellós i Hospitalet de l'Infant i Valls Genera. Per fer palès el malestar, alguns alcaldes d'aquests municipis, com Reus i Valls, s'han adherit a la carta que una setantena de batlles catalans van enviar fa uns dies al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. I també us expliquem que demà, dia 29 d'abril, se celebra mundialment el Dia Internacional de la Dansa, que va ser establert pel Comitè Internacional de la Dansa de la UNESCO l'any 1982. Aquesta data és simbòlica, ja que commemora el naixement de Jean-Georges Nobert, innovador i estudiós d'aquest art, mestre i creador de ballet modern. L'Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona, l'Abdansa TGN, és una associació sense afany de lucre que ha de l'any 1981 amb l'objectiu d'agrupar els professionals de la dansa de Tarragona i de les seves comarques. En aquests moments l'agrupació representa més de 27 socis i des de la mateixa es promouen i es dona suport a iniciatives de dansa i es vetlla pel desenvolupament professional dels seus membres. Per celebrar enguany aquest Dia Internacional de la Dansa, l'associació presentarà un vídeo amb la lectura del manifest llegit i interpretat pel ballarí, solista de Stuttgart Ballet, Martí Paixà, des de Stuttgart. El dia 29 també el Martí farà una classe de clàssic online per a l'alumnat de les escoles associades a les 5 de la tarda. La classe es farà amb la pianista Catherine Smith en directe des de Stuttgart. I a continuació es realitzarà un col·loqui entre alumnes, professores i el ballarí. Una associació que inclou, entre d'altres, també l'escola de dansa del Casal de l'Espluga de Francolí, on hi ha alumnes de diversos municipis de la Conca de Barberà. Això, com dèiem, serà demà, que és el Dia Internacional de la Dansa arreu del món. I aquestes són algunes de les notícies més destacades de l'actualitat de la jornada.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
I ara és moment d'obrir el Passió pel Turisme.
Continguts en xarxa. Passió pel Turisme.
I una setmana més comencem el Passió pel Turisme, aquest Passió pel Turisme de confinament, confinat, que fa ja unes setmanes que fem, i on cada setmana el que volem és conèixer experiències, altres companys d'oficines de turisme del país, doncs que ens expliquin com estan treballant en aquesta situació de confinament, d'estar tancats a casa. Com sempre, amb el nostre col·laborador habitual, amb el Quim Carau, de l'Oficina de Turisme de Montblanc. Quim, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Què tal, com esteu?
Doncs confinats, encara doncs, treballant confinats. El que passa és que en el nostre cas ja a poc, a partir de demà, anirem tornant al nostre lloc de treball, només una part i no cada dia, però ja ocuparem l'espai habitual de les nostres tasques sense atenció al públic. Uh-huh. És com una mena de primera fase de desconfinament.
Exacte. Aquesta desescalada famosa, que aquesta paraula la sentim cada dos per tres aquests dies. Escolta'm, ens agrada aquesta setmana fer aquesta mica de tertúlia amb companys i companyes d'oficines de turisme. Avui, on anirem? Fins on viatgem avui?
Doncs farem una mica de mar i muntanya. Farem interior i farem també litoral, perquè ens adonarem de que les realitats són diverses, encara que les distàncies a Catalunya totes són curtes. Però tenim un país tan variat que des del punt de vista dels turistes, però també del punt de vista de la gestió turística, tenim molts models diferents. I anirem a una destinació doncs, tradicional, de les molt consolidades, de les que es dediquen molt al turisme familiar del litoral, que és Calafell, parlarem amb l'Immortir, i després anirem a una destinació que basa part del seu atractiu turístic en el producte de proximitat, amb la gastronomia, amb això que ara s'està posant tan en valor, no? Que s'estava dient que la manera de desconfinar-nos, de sortir, serà en base al producte de proximitat i a més que té un patrimoni d'altíssim nivell i és Arbeca, i parlarem amb la Magda Garret.
Doncs Imma, Magda, bon dia i benvingudes a les dues.
Bon dia.
Bon dia.
Com esteu? No sé com, per posar-nos una mica en situació, com esteu vivint, com esteu treballant vosaltres a aquesta situació d'oficines de turisme tancades, però continuar treballant d'una manera o altra des de casa? Imma, en el vostre cas.
Doncs bé, nosaltres estem treballant des de casa, evidentment. Estem treballant molt, la gent se sorprèn, però és una feina molt diferent en el sentit que nosaltres, a part d'oficina de turisme, organitzem actes, tots aquests actes s'han cancel·lat, per la qual cosa s'ha de fer tota aquesta tasca d'anul·lació. I d'altra banda, sobretot el que estem molt volcats en buscar ajuts amb el sector. Clar, nosaltres no és que tinguem molts hotels, sí que tenim molts apartaments, però clar, s'ha de mirar a veure tots aquests allotjaments com se'ls pot ajudar d'alguna manera, no? I a part d'atendre'ls, no? Evidentment, però és ara la tasca primordial, a veure com es poden trobar ajuts i de quina manera podem contribuir o ajudar amb aquests empresaris.
Uh-huh. En el vostre cas, Magda, com esteu portant la situació?
Bueno, jo de moment continuo anant a treballar a portes tancades, òbviament. La nostra situació és una miqueta diferent, perquè nosaltres, a part de ser oficina de turisme, també portem la promoció de l'oli i la venda de producte de proximitat, i aquests dies més que mai hem d'intentar que tot aquest producte de proximitat, de manera online, es pugui acabar venent i que el productor tingui el seu resultat. I també, com deia la Imma, nosaltres també vam passar tot les ajudes pels allotjaments. Cada vegada hem tingut aquest últim any bastants allotjaments d'ús turístic que han agafat amb empenta i embranzida per tirar endavant, i ara aquest cop tan dur, no? Són nous en aquest sector, i ajudar-los d'alguna manera. Hem creat un grup de WhatsApp d'allotjaments, continuem fent una formació que havíem començat amb els allotjaments, l'estem fent online perquè el curs havia de continuar, i abans de el divendres passat vam fer la segona sessió online, i sembla que bueno, ho anem tirant endavant així. I sobretot també moure molt les xarxes socials, que molta gent ara es passa moltes hores a ordinadors, tablets, mòbils, a les xarxes, i nosaltres intentem des de Turisme Arbeca anar proposant jocs per conèixer el territori. Hem proposat un trivial, un Arbeca trivial, per anar-ho a conèixer. També hem fet vídeos de com veus Arbeca des del balcó, perquè la gent, doncs, quan tot pugui tornar més o menys a la normalitat, doncs, animi una mica la gent que estem a casa. Però bueno, anar treballant i fent molta feina, la veritat. Una feina diferent, però continuar tirant endavant.
Això que dius de la feina és curiós, perquè nosaltres en la nostra secció sempre ho destaquem molt, no? De que tot l'any se treballa des de l'àmbit de la gestió turística, que no només és el cor de l'agost donant planos, perquè per molts l'agost no és la temporada alta, per exemple, i sempre ho destaquem i ho destaquem, i n'hi ha que diuen, oh, però què fas ara el mes de febrer, no? I de fet, fa unes quantes setmanes parlàvem amb l'Imma, que se n'anava en direcció a Pamplona, a Navartur, i ens va estar explicant de com organitzaven el carnaval i com tenien a punt de començar també, bueno, les jornades del xató. I ara s'està demostrant això, precisament, que deia la Magda, de la feinada que s'arriba a fer, en aquest cas sense atenció al públic, com primer hem hagut de parar el cop, doncs el que deia l'Imma, doncs, de començar a anul·lar moltes de les activitats que teníem previstes, les visites guiades, per exemple, que o tastos que fan Arbeca, doncs, d'anar trucant i de dir, no, clar, evidentment no el farem, tirar tot enrere, parar el cop. Després, començar a fer això que deia a través de les xarxes, de generar confiança, de generar equip, de fer que el propi ciutadà acabi sent qui ens ajudi, que sempre ho volem, això, a impulsar la imatge del nostre territori, i ara ja començar a pensar en el dia després, no? És a dir, que des de les oficines de turisme no hem parat. Suposo que és el vostre cas, òbviament, com el de tots, no?
Sí, totalment. Suposo que, bueno, que estem tots iguals amb la mateixa situació, intentant, suposo que una mica les pautes o els patrons intentem fer el mateix, no? Sobretot això, molta xarxa, molt generar confiança, ara quedeu-vos a casa, seguiu les normes, estarem aquí, intentar reinventar-te de cara a veure... També tenim la incertesa de què passarà, no? Quan s'obrirà, en quines condicions... I una mica és això, no? A veure, què pots pensar, com pots arribar al públic de dir estem aquí, us estem esperant i tenim ganes de tornar a la normalitat tots, no? I que aquest malson passi, evidentment, no?
Doncs sí, perquè sí, està sent una feinada anul·lar tots els actes que tenies, els grups que teníem grups internacionals, bloggers, s'ha anul·lat tot. Això també pel nostre poble i per la comarca era una injecció econòmica pels allotjaments, restauradors que estan tancats. Molts restauradors que estàs en contacte amb ells, que diuen que no saben si podran fer front i tornar a obrir. Els allotjaments igual, estan parats. Hi ha gent que vivia d'aquestes rentes de poder fer l'allotjament turístic. I pues, és una pena que tot això s'hagi hagut d'anul·lar, no? Bueno, és una situació d'alarma total i s'ha de fer pues, quedar-nos a casa, òbviament, però tindrà una repercussió econòmica important. Jaciment tancat, nosaltres totes les escoles anul·lades, nosaltres treballem molt amb escoles i bueno, esperem que quan passi tot això i la situació a veure quina serà, pues, tinguem una injecció d'optimisme i segur que ens en sortirem.
Ara ho dèieu, eh? Heu hagut d'anul·lar alguns actes. No sé quins són els actes que, per exemple, teníeu previstos aquests mesos, perquè ens hi hem trobat les últimes setmanes amb aquest especial Passió pel Turisme, que la primavera és un temps espectacular per fer-hi activitats, que pràcticament tots els caps de setmana hi havia molts actes arreu del país, per tant s'han hagut d'anul·lar moltíssimes activitats, no sé en el cas de Calafell o d'Arbeca, no sé si potser a Calafell les últimes coses que vau fer potser va ser el carnaval.
Sí, no ens va donar temps ni a fer la xatonada, de fet la teníem la setmana, o aquella setmana, la setmana següent, sí que vam començar les jornades, però ja està, teníem el Family sobretot, que era l'1 de maig, era aquesta setmana, nosaltres amb el Family a nivell de turisme familiar i havíem abocat també molts esforços, moltes ganes, el mes que ve teníem l'Arrossejat, teníem la Fira del Mar... A l'agost està la Cantada d'Havaneres, que en principi també s'anul·la, perquè tot i que és a principis d'agost i que falta encara molt, clar, 2.000 persones o cadira amb cadira, dubto que pugui ser normal, no? de tornar-ho a fer. I el que sí que de moment mantenim, que també és molt important per nosaltres, és el Rockabilly, que és un festival dels anys 50-60, que és a principis de setembre, però també està molt difícil perquè sobretot venen molts americans, molts europeus i dubto que fronteres, avions, tot estigui restablert amb normalitat. Aquest està en principi, es manté vigent, però està difícil. Està difícil no per part nostra, evidentment, com tot, però bueno, depèn de les circumstàncies i aquest any em sembla que ens toca això, no? A tots.
I Arbeca m'ha quedat.
Arbeca, l'últim que va fer va ser el Carnaval i ara venia la festa de l'1 de maig, que és una festa molt important pel poble, on bueno, hi ha diferents actuacions musicals, hi ha una, bueno, una trobada de gent que fa la seva pròpia cassola de tros típica d'Arbeca i bueno, des de l'Ajuntament i així hem intentat que la festa no s'acabi perdent, que es faci des de casa i a Arbeca tenim el pregó del poble, que estan col·locats els altaveus estratègicament al poble perquè tothom pugui sentir la festa des de casa i la cassola de tros aquest any s'ha encomanat amb un càtering del poble, que fa càtering i una mica per donar-li vida i aquell pues, també està bastant parat, pues farà la cassola de tros, ens n'encarregarem els voluntaris de repartir-la a totes les cases de tothom que s'apunti. Se farà unes sardanes enllaunades, o sigui, que serà pues, a través de la ràdio Arbeca, perquè tothom ho pugui escoltar des de casa. Un espectacle infantil de Sant Jordi, que, bueno, que se feia sempre per Sant Jordi i el passarem aquest dia també via online i via xarxes. Un vermut musical, que es fa cada diumenge. Cada diumenge fem un vermut musical, on la gent participa ja per Sant Jordi explicant algun conte, alguna poesia, alguna dedicació, alguna cançó que vulguis dedicar, pues també és una manera de que el poble estigui viu, encara que pels carrers no hi hagi ningú, no? I ha sigut una manera de que l'1 de maig se passi des de casa i tothom pugui assaborir la cassola de tros, que és el típic, que és l'eix gastronòmic d'aquell dia. I, bueno, i així ho farem, una mica com pues, confinats.
És curiós perquè al fer totes aquestes setmanes de confinament veiem que les oficines de turisme, de forma amb iniciatives, cadascú va a la seva, perquè la manca de coordinació de les oficines de turisme, ho hem dit moltes vegades, que tenim una xarxa que no és xarxa ni res, acabem fent més o menys el mateix perquè, vaja, els professionals al final tirem molt de lògica i de sentit comú. Però m'ha fet molta gràcia ara, i això li ho comento més que res pel Josep, perquè les explicacions que has donat en quant a la ràdio també s'assembla a les iniciatives que ha pres, en aquest cas, a Montblanc la ràdio, sembla doncs, que aquesta manera de fer cohesió, al final, també l'estem fent pels mitjans més, diguem-ne, tradicionals, i que ens porten cap enrere, no? I com a partir de fer aquesta cohesió de cadascun al seu territori, doncs de poble, de ciutat, enforteixes relacions, vincles, i a la vegada pots projectar una bona imatge de marca que aprofita, evidentment, el turisme.
I aprofitar tot el que tens al voltant, no?, per fer això, no?, per generar caliu, per aquests dies no només va als turistes, perquè evidentment els turistes no pots demanar que vinguin, però la gent del municipi, no?, doncs els pots ajudar a passar de la millor manera aquest confinament. Ja per acabar, perquè ens queda poquet temps, no sé com veieu els propers mesos, no sé si veieu que aquest 2020 serà ja un any pràcticament perdut, no sé quina perspectiva teniu.
No sé, t'arriben inputs de tot arreu, hi ha qui diu que la temporada està perduda, aquells potser més optimistes o més realistes, no sé. Hi ha qui diu que potser cap al juliol es podrà començar a anar obrint, segurament els apartaments ho tindran més fàcils que els hotels, els restaurants... clar, és que és una incertesa, és que no sabem... Clar, tu dius, com podré anar i seure'm a dinar o a sopar al costat d'una taula... Vull dir, quines mesures es prendran, és incertesa. Jo penso que si hauríem de dir una paraula, jo potser per part meva diria incertesa, no? Perquè és que no tenim ni idea de quan podrem tornar mig a la normalitat. Sí que, evidentment, països nòrdics ja van obrint bars, restaurants i van més avançats en aquest sentit. No sé, nosaltres... No ho sé. Vull dir, esperem que com a mínim al juliol, com a mínim que puguin fer alguna cosa de temporada, no? Especialment aquests establiments, sobretot nosaltres a la costa, que està molt estancat i molt estacionat els mesos d'estiu. Esperem a veure que la situació pugui anar a poc desescalant i puguem tornar a la normalitat.
Magda.
Pues la veritat que igual que la Imma, incertesa total, perquè és que no sabem res, no se'ns explica res, anem fent el dia a dia sobre la marxa, el nou que surt anem fent, no sabem si el juny, si el juliol. Nosaltres normalment la temporada forta és tardor hivern pel tema de l'oli, l'oliva arbequina, i el tema és que bueno, a l'estiu també tenim pues, diferents actes que es fan, com la festa major i així, que de moment tot està en stand-by, no sabem cap on tirar, la veritat. Anem vivint el dia a dia, tal com va sortint, anem fent el dia a dia i no sabem què passarà demà. Si es podrà fer, no es podrà fer, perquè no ho sabem.
Molt bé, doncs amb això ens quedem. Magda, Imma, des d'Arbeca, des de Calafell, gràcies avui per haver-nos acompanyat i per explicar-nos com esteu treballant en aquesta situació de confinament. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I Quim, gràcies, bon ens veiem la setmana vinent. Que vagi bé.
Doncs sí, fins llavors.
Adeu.
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 Continguts en xarxa.
Desde que existes la he perdido. Si buscaras en mi corazón, entenderías la razón. Por ti mi musa se ha escondido. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que escriba? Si cada vez que yo te miro no sé qué decir. Eres un temazo. Tú eres un temazo. Tú solita lo revientas.
Montblanc, les notícies de proximitat a la teva ràdio local. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
fins aquí el repàs a l'actualitat de la jornada d'aquest dimarts 28 d'abril. Nosaltres, ja ho sabeu, i tornem demà puntuals, com sempre, a les 10 del matí amb tota l'actualitat de la jornada. A la tarda, com cada dia, de 4 a 7, carrer Major, amb tota l'actualitat i l'entreteniment de les 8 emissores perquè participem en aquest projecte a 8 emissores del Camp de Tarragona. I ja ho sabeu, a la nostra pàgina web, a radiomontblanc.cat, podreu recuperar aquesta edició informativa i també altres notícies d'interès de la jornada. Res més, que passeu un bon dimarts. Adéu-siau.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.